Ja estem en aquesta segona part del programa, tercera hora, que, com sempre, després de l'aparador musical ens fa retrobar la companyia de la Viviana Basolí. Bon dia, Viviana.
Bon dia.
A tu et va la cervesa o no et va?
Sí, ben fresqueta.
Oi que sí?
Sí, no tota, eh? Perquè si és molt amarga no m'agrada massa.
Si és molt amarganta t'agrada més així la més suau, no?
Sí.
Doncs està en perill. Fa un parell de dies que està corrent una informació que teníem ganes de comentar i no havíem tingut opció encara sobre l'impacte que tindria el canvi climàtic en un dels components clàssics de la cervesa, com és l'ordi, la cebada en castellà, l'ordi en català, no? I resulta que...
Cibada no es pot dir?
Jo per cibada sempre he entès que era ordi, no, no sé si es pot dir. Jo, hi ha una cançó que és el Ball de la Cibada.
Per això.
Del
que el cantava, jo que el cantava quan era petita,
però,
jo
però
la cantava.
En principi la traducció de cebada és ordi, això seguríssim. El 70% de la producció de cibada es destina a l'alimentació dels animals i un 17% a la producció de cervesa. Però el canvi climàtic fa perillar aquestes dades. La Viviana ens explica perquè s'han fet uns estudis que podrien afectar precisament...
Un apunt. La cibada
sí.
És l'avena.
Ah, veus?
No és la
cebada. És curiós, això, eh?
Sí, és curiós, perquè jo hagués dit cibada, eh?
És com allò de tot junt, que s'escriu separat, i separat, que s'escriu tot junt.
Tot junt, sí. Sí, cibada és avena.
Doncs ens explicarà la Viviana aquestes qüestions que afecten un mercat, un sector, que mou milers i milers de milions d'euros l'any. I que dona feina, evidentment, a moltíssima gent. Només cal veure la quantitat de marques de cervesa que hi ha.
Xicle.
Tota l'empenta que té ara,
i les que no veiem, perquè si viatges a un país com Bèlgica,
per exemple,
al·lucinaràs, perquè la carta de cervesa és com una carta de vins.
Absolutament. I després l'empenta que està agafant ara el món de la cervesa artesanal, també, no?
La cervesa artesanal, o la cervesa, ara hi ha aquestes cerveses en cop premium, no? El tipus inèdit, i aquestes que es prenen amb copa de vi, que és un altre tipus de prendre cervesa, no?
Per això dic que és un sector que mou moltíssims, moltíssims diners. Ara ens dona detalls d'aquestes qüestions i d'aquests estudis que parlen sobre l'impacte, precisament, del canvi climàtic en el conreu o en la producció d'aquest component. Ara comentem aquestes qüestions. Després obrirem l'àrea de salut i rebrem a la Lídia Rodrigo, espai de l'àrea de salut dedicat a fisioteràpia, com vam quedar la seva última visita. La fisioteràpia i el ioga, que és precisament l'especialitat que més controla la nostra col·laboradora, que ja la tenim per aquí en els estudis. D'aquí un momentet parlem sobre què és el ioga, què és la fisioteràpia i quin és el vincle, precisament, que pot fer útil aquest binomi de les dues tècniques, de les dues disciplines. Josep Tomàs, que ens portarà el temps, després més aparador musical del David Carmona. Tindrem també l'espai de viatge, amb la Imma Codina, la directora de Viatges Pirinès, que avui ens parlarà segon capítol dels Crazy, bé, tercer, podríem dir, capítol dels Crazy Cruises. El primer vam parlar de la Fira del Creuer, en el segon vam parlar de Royal Caribbean, i avui toca MSC Cruceros, aquesta companyia que té una flota enorme. Són els vaixells aquells que ben segur, i més d'una vegada ja n'hem parlat, no?, que es diuen el MSC Harmonia, el Divina, el Fantasia...
I segurament si hem anat a Barcelona hem vist gent amb la pegatina.
Claríssim.
D'MSC Cruceros aquí al pit, que
Harmonia,
la porten
sinfonia,
als creueristes.
Harmonia, lírica, òpera, música, orquestra, poesia, fantasia, esplèndida. Aquests són els vaixells que hi ha. He estat buscant un lloc on he trobat que, per exemple, s'inaugurarà un nou vaixell que es diu l'MSC Bellissima al març d'aquest 2019. Tenen programats vaixells fins al 2026.
Estrenes de vaixells.
Tenen programes estrenes de vaixells fins als 2026. Impressionant, la veritat.
Però construir un vaixell no val molts diners.
Sí, 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 però és que aquestes empreses també, tipus de la birra, eh? Aquestes empreses mouen molts calés. Ens ajudarà, a banda, evidentment, de l'Imma Codina, el Frank Rodríguez, que és integrant de MSC Cruceros. I parlem després d'una qüestió que jo sé que a tu t'agrada molt, perquè a tu la història de l'art t'agrada molt, i si parlem de l'impressionisme pictòric, la seva principal figura, el seu principal exponent i representant és Claude Monet.
Un dels...
El que més.
Sí, tu creus?
Acceptat per tothom. El que més, després n'hi ha molts més integrants, però vull dir, si, quan la gent pensa en impressionisme francès, el primer que pensa és en Claude Monet. Parlarem de la figura i de l'obra de Claude Monet i de l'impressionisme francès amb la Ruth Casavella.
Tu has vist quadres del Monet?
Sí, hi ha un que es diu El Sol... Després sortirà en el Facebook i en el Twitter del programa. el sol naixent o ixent, o no me'n recordo quin nom porta, però t'ho dic ara mateix, sense cap tipus de problema. Un dels quadres que es diu que és el referent i l'exponent més destacat precisament d'aquest corrent pictòric, com dèiem que...
Amb aquells... a mi el que m'ha impressionat el primer cop que vaig veure quadres de Monet eren, o si més no són els que jo vaig veure, eren enormes. Eren molt grans, aquells quadres.
Mm-hmm. Totes aquestes coses ens l'explica la Ruth Casavella en el tram final del programa. I comencem parlant d'això, d'aquesta crisi que sembla que podria arribar a venir en el món de la cervesa.
Doncs sí, i és que el canvi climàtic, ho hem dit moltes vegades, no és gratis. El canvi climàtic ens afecta a molts nivells i un potser més banal, o no, ara veurem que no, és la producció d'ordi. I la producció d'ordi afecta a un beure que nosaltres doncs, tenim molt, molt interioritzat, no? Que és la cervesa. Qui no va a fer una cervesa? No? Sí que és veritat que hi ha gent que no li agrada, però... fer no, una cervesa...
S'ha arribat a dir anem a fer una canya,
anem a fer una canya.
Amb gent que pren una Coca-Cola.
Clar. Bueno, és com anem a fer un cafè i la gent no pren cafè, no? Doncs al matí anem a fer un cafè, a partir de certa hora de la tarda doncs anem a fer una canya. Uh-huh. Jo crec que és l'exponent número 1 de l'afterwork, no? D'allò del quedem després de la feina i anem a fer una canya. Uh-huh. Doncs a mesura que avanci el segle hi haurà menys cervesa i serà més cara. El canvi climàtic està provocant una... amb major freqüència, una intensitat en les, i intensitat en les sequeres i les onades de calor, el que afectarà la producció de cereals. En els pitjors anys de collita de grans productors com Alemanya o Bèlgica, es reduirà quasi bé un 40%, i a finals de segle, en el pitjor dels escenaris, hi haurà llocs com les tavernes irlandeses, on una pinta podria quasi bé quadriplicar al seu preu.
Imagina't.
Un grup d'investigadors ha recopilat dades sobre les onades de calor i períodes de sequera succeïts des de 1981 en les principals regions on es cultiva el cereal. Totes les previsions assenyalen que amb dos fenòmens climàtics augmenten en freqüència i intensitat. Van a notar també el rendiment mig de les collites i la seva minva després de cada un d'aquests episodis. Després vam projectar el model cap al futur, ajustant-lo als diferents escenaris climàtics possibles que depenen de com reduïm els humans les emissions que escalfen al planeta. Els resultats de la investigació, publicada a Nature Plants, diu que tot i complir el que demana la ONU, i si es comencés ara mateix a revertir el canvi climàtic, hi hauria un augment dels fenòmens climàtics extrems. Reduirien la producció mundial d'ordi, en un 17%. Alemanya, Bèlgica i la República Txeca, que són els tres països amb la tradició cervesera més important, podrien tenir anys amb minves de fins a un 38%. Els percentatges també superarien el 20% entre altres regions com el Brasil o l'est d'Àfrica. Podríem pensar en guardar l'ordi dels bons anys per fer-ho servir als dolents, no? Doncs no seria una bona idea, ja que aquest cereal per qualitat a partir d'uns mesos d'emmagatzematge, és a dir, que aquesta no és una opció viable. En la segona part del treball, els investigadors van alimentar un model econòmic amb les dades de producció i consum de cervesa i preus de la botella de l'ampolla de mig litre de 2017 i van analitzar l'impacte dels descensos previstos d'ordi disponible. En el model es van tenir en compte altres variables com la capacitat de comprar, la mesura en PIB per càpita, si la producció interna d'ordi doncs, era suficient per abastir la indústria cervesera local o si s'ha d'importar i, com a element determinant, la proporció de cereal disponible que es destina a fer cervesa, perquè no només fem servir l'ordi per fer cervesa, sinó que alimentem el bestiar i ens alimentem nosaltres d'aquest cereal. Uh-huh. Segons les dades, una mica més del 67% de la producció global d'ordi es dedica a alimentar el bestiar.
El bestiar, sí.
El, més del 67%. El 16% es fa servir com a aliment humà. Un altre percentatge petit es perd durant el processament del mateix o es reserva per a futures sembres. La resta es dedica a la producció de cervesa, és a dir, aproximadament un 17%,
sí.
es fa servir per la cervesa. Brasil és el país, un país que té un potent sector ramader, el 83% de l'ordi que es cultiva va a les cerveseres i tot i així encara han d'importar ordi d'altres països. En un escenari amb una paulatina reducció, les tensions pel repartiment de l'ordi doncs no deixen de créixer. En temps de on hi ha menys ordi, haurem d'afrontar el dilema de sostenir el bestiar assignant-li suficient cereal per al seu aliment o el subministre de cervesa. L'elecció dependrà de com reaccionen els diferents sectors a cada regió per canviar el seu subministrament d'ordi i el seu preu maximitzant els beneficis.
I saps què passarà també, que n'estic convençudíssim?
Què?
Que de la mateixa manera que ja existeixen ara, és obvi que l'ordi és el component de la cervesa tal com l'entenem ara. Però hi ha cerveses d'altres tipus
de cereals. Sí, perquè, per exemple, hi ha cervesa apta per celíacs.
Exacte. I estic segur que es desenvoluparan línies que gustativament seran molt similars i que potser salvaran aquesta...
Segurament ja ho deuen estar mirant i...
Segur, perquè normalment quan es parla de les coses sempre es parla a tiro passat, absolutament. Doncs molt bé,
Viviana. Doncs entre això i lo de la xocolata, la mantega i els... Sí. Pues va el carro pel pedregar, eh? Jo ja ho faria estudiar.
És veritat que amb els companys dèiem que havíem fet un apunt similar sobre el tema de la xocolata.
No, de la mantega, dels croissants.
Sí, sí.
I la xocolata també. La xocolata i a mi se'm deixen... Mira, veus, ja em pica tot. A mi em deixen sense Nutella, sense croissants i ja... Bueno, la vida la lies, no té sentit.
I la lies, parda, no?
Ja la vida deixa de tenir sentit.
No diguis que la gent després va i s'ho creu. Viviana, moltíssimes gràcies. Una pausa i rebem a la Lídia Rodríguez.